Existeix el biaix de gènere en la investigació científica? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. És una broma, però no ho és. L'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues ha denunciat recentment un informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, l'AESAN, sobre l'alimentació adequada en dones durant la menopausa. Un informe que ofereix unes recomanacions basades en dades obtingudes exclusivament en homes. Aquest biaix de gènere és aplicable realment a tota la investigació biomèdica i farmacològica i clàssicament s'han utilitzat les dades partint d'homes en tots els àmbits perquè resulta que les dones generaven més desviació estàndard en els resultats. Per saber com afecta, però, aquest viatge a la investigació, però sobretot per conèixer què passa exactament durant aquesta etapa de la menopausa, avui parlarem amb la farmacèutica i nutricionista Neus Serra. A més, avui també parlarem de ciberestafes i concretament d'una que s'està executant actualment i que ha afectat directament diversos usuaris de WhatsApp de l'estat espanyol amb iPhone. Es tracta d'un atac anomenat Zero Click. Això vol dir que no cal fer clic a cap enllaç ni cap arxiu. Simplement, descarregant una imatge, els estafadors poden accedir al teu telèfon sense deixar rastre. En parlarem avui amb el pèrit judicial informàtic forense, expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada, per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam del peix rem, o el peix de la fi del món, que segons han apuntat diversos mitjans i perfils de xarxes socials, podria presagiar terratrèmols.
Dos potentes terremotos podrien impactar México i Perú tras la aparición del misterioso pez remo en estos países. Esto ya se está volviendo viral en todas las plataformas. Soy Jens Castro y aquí te lo cuento. Tras los sismos que se han dado en diferentes países, usuarios se preguntan cuál será el siguiente país. Ya en las plataformas se está comentando...
Aquest era un dels vídeos que circulen per les xarxes socials, però n'hi ha més. Tots ells, si vos fixeu, amb aquesta música de fons com intrigant.
Habrá un megasismo en México, avistamiento de pez del fin del mundo vivo, en La Paz desata miedo. Y si te dijera que hay un animal que aparece antes de los terremotos, puede sonar a mito, pero cada vez que es visto, el miedo regresa. Un pez remo fue captado recientemente nadando cerca de la costa en La Paz, Baja California Sur, sorprendiendo a turistas que no podían creer lo que estaban viendo. Pero más allá de lo impactante del momento, lo que realmente inquieta es lo que muchos creen que significa. Quédate hasta el final, porque este avistamiento ha reavivado uno de los mitos más escalofriantes.
Venga, ¿qué en sabem d'aquesta espècie i d'aquestes especulacions? Resulta que el peix rem és una espècie marina de gran profunditat que pot arribar als 11 metres de longitud, habita habitualment en capes molt profundes i per això és molt difícil d'observar. La majoria dels exemplars que s'arriben a veure apareixen encallats a les platges o sovint després de tempestes o pugen a la superfície perquè ja estan ferits o moribuns. És cert que la seva aparença allargada, similar a una serp o un drac, i la seva raresa han contribuït a generar moltes llegendes. Per exemple, en el folclore japonès la seva aparició s'ha relacionat tradicionalment amb terratrèmols i altres catàstrofes també gairebé naturals. Aquesta creença, però, no està avalada per l'evidència científica. Tal com apunta en Neutral, un estudi publicat el 2019 va comparar els registres històrics d'aparicions d'aquests peixos, dels peixos rem, i l'activitat sísmica, i no hi va trobar una relació temporal ni geogràfica entre cap dels dos fenòmens. De fet, molts dels albiraments d'aquests peixos no varen anar seguits de cap terratrèmol a la zona estudiada. Tampoc es coneix actualment cap mecanisme biològic o físic demostrat que permeti en aquest animal detectar anticipadament un terratrèmol. S'han plantejat hipòtesis relacionades amb possibles canvis electromagnètics, emissions de gasos o altres alteracions ambientals, però mai no han estat demostrades. Ara bé, la possible capacitat dels animals per detectar canvis previs a alguns fenòmens naturals és, en canvi, un camp d'investigació científica. S'han estudiat comportaments anòmals d'alguns animals abans de terratrèmols o erupcions volcàniques, però aquestes observacions no ens permeten afirmar que els animals puguin predir els terratrèmols. Per tant, que aparegui un peix rem no és un indicador científic fiable que estigui a punt de produir-se un terratrèmol. Tam ara la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, que ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla d'un podcast relacionat amb la ciència-ficció, Caso 63.
Avui us volia dur sobretot una recomanació per tots aquells que tornen a la feina o s'han de desplaçar i sempre van escoltant música o necessiten un podcast, a part d'aquest que estem fent. Pues, duc una recomanació bastant interessant, i és que aquest format de podcast que ja vàrem xerrar a la darrera temporada, pues, vàrem recomanar un parell, sobretot vàrem repassar també la història un poquet de com s'havia, com havien sigut els inicis d'aquest format. Pues, avui us duc un format molt interessant, perquè sí que he sentit a molta gent que no té temps de llegir i agafen audiollibres. Sí que he sentit gent que té aquesta mania de sentir també podcast amb recomanacions de llibres o pel·lícules, i després, per després llegir-los, o tenir aquesta crítica primer i després endinsar-se en tot aquest món de la lectura. Però avui sí que és un format un poquet híbrid. Volia recomanar un dels podcasts que més m'ha agradat en els darrers anys de ficció, sí, una audioficció, se diria. I com és aquest format? Pues és molt parecut a les radionovel·les de fa un temps, però amb una història ficcionada, amb un diàleg entre actors o, bueno, a vegades tenen narradors, però sobretot el que duc avui és, crec que va ser molt, molt premiat, sobretot per aquest format en el que hi ha un parell d'actors, i nosaltres el que sentim tot el temps és el diàleg entre dues persones, no? El podcast es diu Caso 63, és un podcast que s'ha fet, la producció és xilena, i el podeu sentir a moltes plataformes. És molt, molt fàcil de trobar. Està creat per en Julio Rojas i protagonitzat per na Antonia Seguers i Néstor Cantillana. I aquest podcast conta la història d'una psiquiatra que rep un pacient. La psiquiatra es diu Elisa i el pacient es diu Pedro. I és a l'any 2022, i aquest pacient és un poc especial, i justament és el nom del podcast, és el cas que aborda aquesta psiquiatra, no? Sobre todo la premisa es que el paciente es un paciente que ve del futuro. O sigui que és ja una dinàmica que tenim, que estem molt acostumats de sentir en aquesta secció del podcast, no? Aquest futur que té molta relació amb la informàtica, amb els videojocs, aquesta estètica retrofuturista també, unes bandes sonores amb sintetitzadors molt relacionades amb els primers 90. Bé, tot aquest joc de ficcional està abordat en aquesta minissèrie. És un podcast que té 5 temporades, més o manco 10-13 capítols per temporada, i són molt curtets, perquè cada episodi són 13-7 minuts, varia un poc segons la història, i la veritat és que és molt agradable d'escoltar.
Aquesta història d'una psiquiatra i el seu pacient que assegura que ve de l'any 2062 es va gravar originalment en castellà, però també hi ha una versió en anglès.
És un podcast que va guanyar moltíssim de premis, sobretot de radiofònics, i va ser tant l'èxit, i crec que per això he duit aquest, perquè realment és el que més èxit va tenir d'aquest format, va tenir tant d'èxit que se va doblar a l'anglès, i l'adaptació la va fer Julianne Moore i Oscar Isaac. O sigui que teniu allà disponible també aquesta versió, si voleu, en anglès. Però, sobretot, crec que l'important d'aquest format és que és aquest híbrid entre literatura, ràdio i cine, perquè realment estem tan acostumats a mirar imatges, a rebre aquest format de ficció des del cine o des de les sèries tal, que nosaltres, en els nostres caps, ja muntem directament la imatge, i realment és molt potent, perquè no hi ha una narració de com són els expuestos, com és un aeroport o com és un bar, tal. Hi ha un poquet de so d'ambient i, sobretot, la veu dels personatges, no? Dels actors i les actrius. Així que us recomano això. Té són 5 temporades. Hi ha una temporada un poquet especial, que és com un spin-off de la mateixa sèrie, que es diu Enigma, que també s'ha d'escoltar, potser, així, en l'ordre que està plantejat. La veritat és que jo vaig agafar aquest podcast temporada 1, 2, 3, després va venir Enigma, i ara hi ha una darrera quinta temporada que sentiré aquest comès de curs. Molt, molt, molt recomanable, sobretot és que us agradi la ciència-ficció, la narració ficcional i sobretot, que vulgui jugar amb la seva imaginació, perquè té tot una ambientació i una narrativa molt, molt cinematogràfica, amb un format radiofònic que està molt, molt bé explotat. Així que, bé, espero que ho disfrutin, i la setmana que ve a veure si duc un altre o qualque autor especial, perquè la veritat que trobant informació d'aquest he vist un parell que també he sentit, però hi ha un parell de nous que també investigaré, perquè és un format del que estic totalment enamorat.
Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
Companys, començant temporada, què poden fer?
No sé, per exemple, fer-me jaure.
Què?
Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
No, jo no soc sa moderna és ella.
En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
Però què fan el tractament?
És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
Però ho fan els joves o no tan joves?
De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
tinta,
mur,
cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Codi Beta. Anna de la Salut.
L'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues ha denunciat recentment un informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, la ESAN, sobre l'alimentació adequada en dones durant la menopausa. Un informe que ofereix recomanacions basades en dades obtingudes exclusivament en homes. El document, publicat a l'abril del 2026 per aquest organisme autònom, depenent del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, tracta els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, perimenopausa i postmenopausa. I recull diferents valors d'ingesta de ferro o vitamina C, per exemple, tots ells, però, com dèiem, estret d'estudis realitzats directament en homes sense advertir explícitament d'aquest fet. La ESAN ha sol·licitat al comitè científic la revisió d'aquest informe i, de fet, es va retirar ja de la seva web. Ara bé, assenyalen que en molts casos no hi ha en la literatura científica dades obtingudes en estudis en dones en exclusiva. Aquest biaix de gènere és aplicable a tota la investigació biomèdica i farmacològica, i és que clàssicament s'han utilitzat els homes en tots els àmbits perquè les dones generaven més desviació estàndard en els resultats. Ara bé, aquest cas, òbviament, ha causat un xoc molt més gros, precisament perquè tracta la menopausa. Aquest procés biològic natural a causa de la davallada d'estrògens i progesterona és un dels grans desconeguts, tot i afectar a totes les dones durant més d'un terç de la seva vida. Per conèixer exactament què passa durant aquesta etapa, els símptomes que pot provocar i els hàbits que cal adoptar per prevenir problemes de salut, com pugui ser la pèrdua de massa òssia o de funció muscular, el deteriorament cognitiu o les alteracions cardiovasculars, avui volem parlar amb Neus Serra. Ella és graduada en farmàcia i nutrició per la Universitat de Barcelona i sempre ha fet feina en el món farmacèutic, formada en l'àmbit de les teràpies integratives. Fa temps també que passa consulta per compte propi, centrada en l'alimentació de la dona i la salut. I ja li podem donar la benvinguda. Benvinguda, Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre.
Hola, què tal?
Neus, ara ho dèiem, ho hem plantejat una mica arran d'aquest estudi publicat que us ha revelada. Durant dècades s'ha justificat l'exclusió de les dones dels estudis perquè en el cicle menstrual i les fluctuacions hormonals podien introduir més variabilitat en els resultats. Com és possible, creus, que avui encara es publiqui un document sobre riscos nutricionals específics de les dones durant la menopausa basant-se en dades obtingudes en homes? Què ens diu això sobre el coneixement que tenim de la salut de les dones?
Bé, jo, el primer de tot, que volia dir era que jo m'ha sorprès la sorpresa que la gent se'n dona compte de que això encara està existint. Estem arrossegant un problema que és històric, sempre ha estat així, que el cos masculí blanc sempre s'ha utilitzat com a únic model de referència en qualsevol estudi i després se n'han extrapolat els resultats a les dones, a altres ètnies. En aquest informe, no, de l'ESAN, que tenia aquests valors nutricionals de ferro, vitamina C, clar, nosaltres tenim l'informe anterior de l'EFSA, que és l'autoritat europea, on sí que venia indicada que hi havia aquesta limitació de per falta de dades de la vitamina C, del ferro, per exemple, pues, l'havien extrapolat. El problema de l'ESAN és que s'ha votat aquesta, de fer-ho explícit, no ha ficat aquesta advertència en l'informe. Clar, això el que fa és que s'estigui intentant amagar, no?, que falten aquestes dades, perquè realment això és el problema. El problema, evidentment, que ens donin dades incorrectes és un problema, però realment el problema, per jo, més important i que me suposa més urgència és que no hi ha dades. Ningú t'ha dit que fa aquesta investigació, no? Per tant, aquí jo ficaria el foc del problema en aconseguir aquestes dades, no?
Aconseguir aquestes dades, que com mencionaves, Neus, és un problema històric, aquest biaix no afecta només a la menopausa ni a la nutrició en concret en aquesta etapa, però és cert que l'ESAN ha reconegut també la necessitat de revisar aquest informe i han argumentat que en alguns àmbits no existeixen aquests estudis fets exclusivament en dones. Tu què creus? Que és millor utilitzar dades amb homes explicitant-ho així com deies, fent referència a l'autoritat europea? O això tanmateix és com a fer ratxes d'insaigo i arribar a conclusions que puguin ser errònies?
Per això no s'han d'extrapolar dades, és a dir, la fisiologia, anatomia, salut i altres paràmetres de salut, perdó, d'homes i dones són diferents, per tant, no han d'extrapolar dades. Fer aquestes extrapolacions ha duit i durà sempre errors. a conclusions errònies que afecten a la vida i a la salut de les dones amb moltíssims exemples. Aquest viatge androgènic no només influeix en la investigació farmacològica, sinó també dins la medicina actual. És a dir, l'exemple més utilitzat per explicar el viatge androcèntric és com s'expressa l'infart de miocardi, per exemple. No? Els homes i les dones tenen símptomes totalment diferents i causes també diferents. Això fa que les dones tinguin més mortalitat amb aquest episodi. Malalties infraestudiades i més de 700 malalties infradiagnosticades en retras de diagnòstic. No hi ha dades, per exemple, encara amb analitzar i amb paràmetres analítics d'ovulació, quan totes les dones ovulam tots els mesos. Bueno, hi ha 30.000 milions d'exemples que molt demostren que aquest viatge pues, afecta cada dia la nostra salut.
Mm-hmm. Ho dèiem, un problema històric i, evidentment, posar damunt la taula aquesta necessitat de fer aquestes investigacions, aquests estudis, amb dades, encara que sigui més difícil, encara que hi pugui haver més fluctuacions, fer-ho amb les dades que realment necessitam per entendre precisament què passa, en aquest cas concret, amb la menopausa, sigui com sigui, i on feia referència, primer d'entendre també què passa durant el cicle menstrual. Com a experta en la matèria, explica'ns una miqueta com canvien les hormones al llarg de tot el cicle i com poden influir aquests canvis en diferents aspectes del nostre metabolisme, del nostre rendiment, del nostre estat d'ànim.
Vale. Bueno, això per resumir molt. Sí. I les dues hormones encarregades, sobretot de fluctuar el cicle menstrual, són els estrògens i la progesterona. D'acord? Uh-huh. Llavors, el cicle comença amb el senyal menstrual, on trobem nivells d'aquestes dues hormones baixos. Vale? Després, a mesura que passen els dies i acaba aquest senyal, entrem dins la fase preovulatòria, on aquests estrògens van pujant fins que arriben en el seu màxim, que és els dies de l'ovulació. Vale? L'ovulació significa que hi ha un òvul que surt de l'ovari i va viatjant fins a l'úter. A partir d'aquí, comença a pujar la progesterona. Els estrògens disminueixen un poquet i la progesterona augmenta. Després trobem un segon augment dels estrògens, molt més petit que abans, fins que les dues comencen a caure a mesura que avancen els dies, fins que tornem a tenir el senyal menstrual. Llavors, això seria la fluctuació del cicle menstrual. Quan nosaltres tenim aquesta fluctuació estrogènica, sobretot, que és un poquet el que marca més les diferents fases del cicle menstrual, trobem que quan tenim un augment d'estrògens en aquesta fase preovulatòria o ovulatòria, tot el nostre sistema energètic és molt més eficient, tenim més força, tenim més energia. Evidentment, també, no només a nivell de cèl·lules musculars, també de cèl·lules neuronals. Llavors tenim molt més també rendiment a nivell neurològic, a nivell cognitiu. Què passa quan això és el contrari? És a dir, disminueixen els estrògens. Tota aquesta part energètica disminueix, per tant tenim aquests dies que necessitem descansar més, que potser en comptes d'anar al gimnàs amb la fama ja després d'anar a pillar una nedada a la mà o anar caminant les amigues, que això està molt bé també, escoltar el nostre cos. I el dia de la menstruació, sense fer cap esforç extraordinari, ens podem moure, però no tenim tanta energia com per mantenir el mateix ritme. Això que és degut a aquesta baixada estrogènica se li ha de sumar que baixa la serotonina. Quan ens baixa la serotonina, el nostre estat d'ànim també disminueix. Puja la resistència a insulina, per tant, no tenim tanta eficiència, per exemple, quan menjam, no notant tanta energia. La progesterona en dic que puja. La progesterona el que fa és augmentar el metabolisme basal, és a dir, el nostre cos simplement per viure crema més. Per tant, mos augmenta la llana. Per tant, tots aquests símptomes derivats d'aquesta fluctuació, com normalment premenstrual, que tenim més llana, són fisiològiques i són normals i no hi hauria cap problema en satisfer aquestes necessitats. Una altra cosa molt important, quan baixen els estrògens, disminueix la producció de col·làgen, per tant, tenim més mals articulars. Tot el tema d'exercici també hauria d'anar al voltant de tot aquest cicle.
Mm-hmm. Clar, i ara parlem de menopausa i recentment sí que segurament hi ha hagut un auge de posar aquesta qüestió en el centre i de saber què passa abans i després, perquè això no és que un dia qualsevol persona menstruant passi a tenir la menopausa, sinó que passen etapes abans, no? Hi ha aquesta perimenopausa. De quina manera una dona pot identificar aquestes primeres senyals que poden, ens poden dir que estem entrant en aquesta etapa i no simplement aquesta alteració puntual que mencionàvem, no? De pujades i baixades d'estrògens i de progesterona.
Vale. Normalment totes les dones tenim una regularitat en el nostre cicle. Normalment dit, perquè evidentment hi ha dones que no aconsegueixen. Clar, quan nosaltres, sobretot si nosaltres passant d'un cicle regular a irregularitats de cicle, podem començar a entendre que hi pot començar un declive d'aquestes hormones. Al final, la menopàusia, o la perimenopàusia, la postmenopàusia, són realitats hormonals diferents, val? Que cursen amb una disminució d'aquestes hormones. Quan, evidentment, quan estem al voltant dels 40 o 45 anys, però això de l'edat és molt aproximat, perquè cada dona, hi ha molta diferència individual aquí, cada dona comença amb la perimenopàusia a una edat determinada. Però bàsicament és això, començar a veure canvis en la regularitat del cicle. Per exemple, si jo tenia cicles de 28 dies, pues, de moment comença a veure que el meu cicle ara madura 22 dies, o que tenen 12 nats en un mateix cicle, això també ja són símptomes de la perimenopàusia. Que comença a tenir més dolor articular. Això és un símptoma molt específic de la perimenopàusia. És a dir, vaig al gimnàs i mai havia tingut res i ara cada dia tenc mal a una articulació diferent. D'acord? Això és aquesta bastant habitual, de fet. Però, bàsicament, sobretot, és entendre que no per totes funciona igual. Per tant, realment, l'única forma per saber si estem en perimenopàusia és amb una analítica hormonal.
I ho dèiem, aquesta transició pot durar diversos anys i tu mateix has especificat que cada dona també és diferent, se situa al voltant dels 40 anys, però tant pot ser abans com després. Però clar, sí que hi ha molt de símptomes, no?, que es poden anar manifestant. Quant ens hauríem de preocupar i quant hauríem d'anar a consultar a un professional?
Sí, els símptomes estan associats a la menopausa perquè estem xerrant de canvis i tot qualsevol canvi té símptomes associats, no? Per tant, símptomes com insomni, canvis en aquests senats, distensió abdominal, normalment les digestions són més pesades, sequetat vaginal, molèsties urinàries, disminució de la libido, que aquesta també és molt important i normalment no es consulta mai. Totes aquestes són freqüents. No significa... Ai, són freqüents, són habituals. Per jo el tema de consultar una cosa o una altra és en funció de la intensitat d'aquest símptoma.
I si parlem de l'alimentació, Neus, què necessita una dona especialment durant aquesta etapa quan hi comença aquestes fluctuacions?
Primer de tot és entendre per què mos està passant. Perquè aquesta realitat hormonal, metabòlica, física i tot està canviant, val? I per tant, ja fer-la amb calma, perquè ara hi ha com bastanta dèria, no?, amb el tema de la menopausa. És vera que hem de mantenir una idea de cura a través de l'alimentació, a través de l'exercici, a través del benestar nocturn, no? Des del descans nocturn que sigui correcte. Evidentment, després també hi ha tot el tema de massa muscular, massa òssia, mantenir la salut cardiovascular i la salut metabòlica. Això seria, per jo, com el més important. Si anem a analitzar què suposa això, és una cura integrativa, és anar en els 360 de la nostra salut. Com? Intentar avançar-nos, no pensar en tot això en el moment que ja tenc la perimenopàusia o la menopàusia, començar abans, començar a agafar hàbits d'alimentació, hàbits de salut emocional, de salut nocturna, d'exercici, anys abans, per ja arribar a un estat físic, un estat metabòlic i un estat nutricional correcte i evitar dèficits.
Clar, sí que és vera que no és que sigui específic això de la menopausa, perquè ara hi ha com un auge molt gran de diferents suplements que ens poden ajudar moltíssim en tot tipus d'etapes i de necessitats concretes. Hi ha com se venen molts com un miracle, no? Però específicament en aquesta etapa hi ha magnesi, hi ha vitamina D, hi ha omega 3, estaven dient, no? Coses, col·làgen, etc. Quins creus que poden tenir sentit i quins poden respondre en això que dèiem, no? Una estratègia comercial més que una evidència científica?
Per suplementar, ja sempre ho he dit, es pot suplementar tot. Vull dir, és molt difícil això, no? Depèn de quines ganes tenim de suplementar-nos i quin diners i quin dobbes ens volen gastar amb això. Hi ha una tríada que per jo és molt bàsica, és omega 3, magnesi i vitamina D. Per què? Perquè és molt difícil tenir una alimentació rica amb estrès. És a dir, la quantitat de nutrients que necessiten d'omega 3, com de magnesi, com de vitamina D, són molt difícils d'obtenir només en sa alimentació. Omega 3, un gram al dia per una dona que està embarassada de perimenopàusia és molt poc, són 20 sardines al dia, és moltíssim. Per tant, omega 3 és un que tenim en compte. Magnesi, el mateix, duim un ritme frenètic de vida. Si poguessin baixar ritme, si poguessin baixar l'estrès, doncs potser no seria necessari, però juntar una menopàusia i el ritme de vida que duim, és impossible tenir el requeriment de magnesi suficient. I la vitamina D, sense cap dubte, perquè és preventiva de pràcticament tot a nivell cardiovascular, a nivell de salut òssia, a nivell de sistema immunitari. Mira quantes autoimmunes estan sortint ara en la menopàusia, que també això respon a viatge androgènic, però bueno, aquesta tríada per jo és la més important. Després, es parla molt de la proteïna, però jo la proteïna el que és important entendre és que no hem de menjar ja les tres menjades principals del dia. No serveix de res si jo faci una menjada molt rica en proteïna i després no en torni a menjar. Millor redistribuir-la. Vitamina C és font, bueno, és precursor de col·làgen. Sense vitamina C no formant col·làgen. I el col·làgen el podeu suplementar, però és molt difícil d'absorbir i normalment no són massa biodisponibles. Per tant, és molt més efectiu tenir una alimentació rica en vitamina C o puntualment suplementar la vitamina C. Mm-hmm. I per acabar, perdó, la fibra. Vale? No se li dona importància a la fibra. Hi ha moltíssim de rebombar en la proteïna, en l'omega 3, però la fibra. La fibra ens ajuda a regular el trànsit intestinal i la salut de la nostra flora bacteriana intestinal. Això és, bàsicament, regular quasi tots els aspectes de la nostra salut, a nivell de sistema immunitari, grau d'inflamació corporal, control hormonal, descans nocturn, salut cardiovascular, és a dir, la fibra al final ens ajuda a que aquestes bactèries nostres estiguin més contentes.
Mm-hmm. També en conversa amb Neus Serra, ella és graduada en farmàcia i nutrició i com pareu ara, com heu sentit, molt especialista en aquesta qüestió amb la salut nutricional, amb l'alimentació, amb què hem de tenir en compte, i és important, no?, també saber com es analitzar, si podem permetre'ns-ho, analitzar quina és la nostra alimentació, com la podem millorar per sentir-nos millor i després ja veiem què fem amb uns suplements o amb uns altres abans de creure'ns tot allò que a vegades veiem per xarxes o per Instagram i tirar-nos en això tot d'una, perquè hi ha moltes coses a tenir en compte. Parlem d'alimentació, d'exercici, de salut emocional, de dormir bé i darrerament, Neus, en tema d'exercici es parla molt de l'entrenament de força. Això és real? Quin paper hi juga?
D'acord. L'entrenament de força és degut a que quan nosaltres tenim aquesta baixada d'estrògens, un dels principals problemes que ocorren és augment de la resistència a la insulina. Aquest augment de la resistència a la insulina, evidentment, el primer que ens pot ocasionar són prediabetes o diabetes, però a banda d'això, que ja seria també tindria un component genètic, a banda d'això ens suposa una acumulació de teixit adipós, no? I això suposa més inflamació. Per tant, l'exercici de força sí que s'ha vist que ens ajuda a reduir aquesta resistència a insulina i, per tant, preservar, diguéssim, el grau de desinflamació corporal. Uh-huh. A més, nosaltres hem de tenir en compte que hi ha una de les grans patologies associades a la menopàusia, a l'osteoporosi. Llavors, també s'ha vist que tenint una massa muscular concreta i bueno, treballada, protegim sòs. Per tant, fem que tant bueno, sòs i les articulacions, perquè protegint la pèrdua de massa òssia, però també a la vegada protegint la degradació del cartílag. Per tant, una de les coses que més limiten quan ens tornem grans és aquesta limitació motora, no? No poder caminar bé, no poder agafar les bosses de la compra, perdre l'equilibri. Per tant, aquest exercici de força ens ajuda en tots aquests aspectes. Sempre vist des d'un punt de vista de cures i sempre individualitzat a cada persona. Si nosaltres ja fem una dona de, per exemple, 65 anys, que ja està en una postmenopàusia, en una menopàusia, i no s'ha fet mai una densitometria, i no sap quants ossos, i comença a aixecar pes per damunt del seu cap per risc d'aplastament cervical i de lesió. Per tant, ojo en l'exercici físic perquè s'ha de fer, però en aquesta etapa sempre s'ha de fer individualitzat i amb bons professionals, però en aquesta etapa és encara més important perquè poden tenir dèficits nutricionals i d'estructura que ens afavoreixen les lesions. I clar, si ja després entres en una lesió, tot va darrere.
Clar, lligat amb això hi ha una qüestió que sol sortir gairebé sempre, que és el fet de guanyar pes durant la menopausa. És inevitable engreixar-se en aquesta etapa?
No, també el fet del pes corporal és un concepte que a mi m'agradaria també que com s'eliminés una miqueta. Uh-huh. És una cosa, primer de tot hem de diferenciar entre pes corporal i composició corporal, no? Una cosa és que pesant, que pot tenir, bueno, no té aquest tipus de rellevància a nivell de salut, i l'altra cosa és quina és la nostra composició corporal, és a dir, tenim més tant per cent de matèria greixosa o muscular, i què podem fer per millorar aquest tant per cent de massa muscular, no? Això sí que és important. En la menopàusia, com he dit, baixen els estrògens, vale? Augmenta la resistència a insulina, i això fa que s'acumuli més el teixit adipós. Per tant, el que sí que és veure, és que hi ha més facilitat per acumular greix. Això és així. Uh-huh. A més, amb la baixada dels estrògens també baixa la serotonina. Moltes dones experiencien per primera vegada o tornen a experienciar episodis de molta ansietat, i això normalment va lligat a un augment d'ingesta, per tant, més acumulació de teixit adipós. Per tant, hi ha aquests dos canvis hormonals que afavoreixen augmentar de pes. Ara bé, si nosaltres ho sabem, si nosaltres fem prevenció d'això, si nosaltres sabem quins hàbits ens ajuden a no caure pues, tant amb aquesta ansietat com en poder reduir aquesta resistència a insulina, podem prevenir això. Però el que deia en el principi, sempre des d'aquest punt de prevenció i de cura cap a nosaltres, no d'obligació i he de fer això, perquè també hi ha aquest discurs de que ho han de fer tot i no se pot.
Dins de tot el que hem comentat i tenint ben clar que la menopausa no és una malaltia i també que no ens hem d'acostumar, així com dèiem amb el cicle, amb les menstruacions, no ens hem d'acostumar a trobar-nos malament, si ara una dona que pugui estar patint aquestes fluctuacions, aquests canvis, que pugui estar dins d'aquesta etapa prèvia a la menopausa, la perimenopausa, la postmenopausa, per viure-la de les millors condicions possibles, per fer un resum de tot el que hem dit, quins tres o quatre hàbits recomanaries començar avui mateix?
Val. El primer de tot, per jo és el més important, és cuidar del temps nocturn i tenir els moments de relaxació. S'ha d'afavorir la relaxació del sistema nerviós per tal de descansar millor al vespre. Val? I durant tot el dia està millor, però sobretot també per descansar millor al vespre. Això és molt important perquè dormir no significa descansar bé. Uh-huh. Hi ha aquesta... Això no. En segon, enfocar-se en aquest moviment, en aquest esport i en aquesta cura a través de l'alimentació, però no només des de l'obligació, des de ho he de fer tot per estar bé, també des de disfrutar, des de compartir. Si un dia he d'anar al gimnàs, tot s'ha de bé, però si un altre dia puc anar a excursió amb les amigues, també té doble benefici, no? També tenir-ho en compte en això. Després, cuidar la flora intestinal i la salut digestiva. Està totalment lligada tot el sistema nerviós, a l'absorció de nutrients, que com hem dit, és un dels problemes principals de la menopausa, és el dèficit nutricional, en el grau d'inflamació, en el control hormonal, a la salut cardiovascular, en el sistema immunitari, és a dir, bàsicament a tota la salut en general, Per tant, flora intestinal i salut digestiva també és molt important. I, finalment, no normalitzar trobar-se malament. El que en dèiem abans, tots els símptomes poden ser habituals i normals, però hi ha intensitats que no. Una cosa és tenir 12 naps en un mes i l'altra és anar durant 15 dies. Una cosa és no dormir durant 2 dies i l'altra és dormir 2 hores en el dia durant mesos. No? Per tant, en funció de la intensitat, han de cercar ajuda o consell a professionals especialitzats. Això també és important per aquest viatge.
Neus, ara que parlem de professionals especialitzats i ja per tancar i acabar, si alguna persona que ens ha escoltat estigués interessada en fer-te una consulta més enllà, on te poden trobar?
Me poden trobar, bueno, a Manacor, pas consulta pròpia i, bueno, és bastant boig, així que tens un número de telèfon... 626 25 63 70.
Idò, i queda dit, si alguna persona està interessada en passar consulta més enllà, Neus Serra, ella és graduada en farmàcia i nutrició, especialista en aquest apartat d'alimentació de la dona i la salut, sobretot en aquesta etapa, molt vinculat en el tema del cicle menstrual. Moltíssimes gràcies, Neus, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversió.
Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xarxa experta.
I parlem ara de ciberestafes i concretament d'una que s'està executant actualment i que ha afectat directament diversos usuaris de WhatsApp de l'estat espanyol amb iPhone. Es tracta d'un atac anomenat Zero Click. Això vol dir que no cal clicar a cap enllaç ni cap arxiu. Els estafadors simplement envien una fotografia que quan es descarrega automàticament el nostre telèfon els permet fer-se amb el control total del compte. Aquesta modalitat d'atac és especialment preocupant ja que permet als ciberdelinqüents utilitzar la identitat digital de la víctima per contactar amb familiars, amb amics o coneguts, sol·licitar dobbers, que és el que solen fer, aprofitant precisament la confiança que hi ha entre ells. En els casos analitzats, els propietaris dels comptes afectats no havien enviat els missatges fraudulents, ni havien facilitat codis de verificació o escanejat cap codi QR per vincular cap nou dispositiu. A més, comprovar precisament aquest apartat de dispositius vinculats de WhatsApp, no apareixien sessions desconegudes. Clar, aquestes circumstàncies dificulten en la detecció de l'atac, ja que pel receptor del missatge tot sembla legítim. Apareix el número de telèfon habitual, el nom del contacte i fins i tot la conversa mantinguda anteriorment. El cert és que sigui com sigui, més enllà d'aquest en concret, les estafes per missatgeria ja no constitueixen incidents aïllats, són una amenaça de cada vegada més estesa i, a més, l'auge de la intel·ligència artificial facilita la feina dels estafadors per replicar aquestes identitats, ja siguin de persones, d'empreses o per generar missatges convincents i augmentar aquesta pressió sobre les víctimes. De fet, segons l'estudi The Great Messaging Heist de l'estudi Kaspersky, a l'estat espanyol gairebé la meitat d'aquests fraus es produeixen mitjançant SMS o WhatsApp, mentre que Telegram és present, però en menor mesura. Per parlar d'aquest cas en concret, però també sobre com podem protegir-nos de les ciberestafes, avui tenim el plaer de saludar el pèrit judicial informàtic forense, expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Ell dirigeix el seu propi laboratori forense, però a més és formador de cossos i forces de seguretat de l'Estat, així com d'empreses, col·lectius especialitzats, i també participa en conferències, en ponències, en xerrades, i col·labora en diversos mitjans per fer aquesta tasca de divulgació. Benvingut a Codi Beta, Bruno. Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
No, al contrari. Un plaer que dongueu aquests minuts a ciberseguretat i poder avisar la gent.
Ho dèiem a l'inici, Bruno. Parlem de Zero Click. Això és una nova modalitat, no sé quant de nova, però permet als ciberdelinqüents utilitzar la nostra identitat digital sense que ens n'adonem d'absolutament res, no? Això com, tècnicament, que la diferencia de totes aquestes estafes que ja coneixíem?
Vinga, t'explico. Un zero clic, no. Un zero clic és una modalitat no gens nova, vale? El que passa que sí que és brutalment sofisticada. Per què? Perquè fins ara, fixa't bé que els experts en ciberseguretat sempre us demanem als usuaris que és no facis clic, no toquis, etc etc. Quan és una modalitat a zero clic, justament és això, que l'usuari no ha de fer res, pobret, val? I per això la importància d'aquest tipus d'estafa que t'agafa el control del teu WhatsApp, perquè és que tu no fas res. O sigui, tu simplement, a través d'un dels teus grups o a través d'un dels teus contactes, reps una imatge, reps una fotografia, que tu no toques, no cliques, no fas res, però el sol fet de poder descarregar-se aquesta fotografia, sí, en aquí s'executa un còdic, sí, que si tu no tens el dispositiu actualitzat i té una sèrie de vulnerabilitats conegudes, val? Doncs llavors aconsegueix agafar-te el que és el teu inici de sessió i a partir d'aquí t'agafen la teva identitat i t'agafen el teu historial de totes les converses i t'agafen tots els teus contactes i es fan passar per tu. Per això que aquí l'usuari, malauradament, no té cap mena d'intervenció, sí que en té una de prèvia, que fixa't bé que tots els consells, que tots els experts en ciberseguretat, us diguem sempre, el primer de tots és el famós de les actualitzacions. Tu has de tenir els equips actualitzats, tots. Però quan dic tots són tots, no és el telèfon, no és l'ordinador, no és la tablet. És l'ordinador, la tablet, el telèfon, i a més és el router. I a més és aquest aparell que tens, la televisió, per exemple. Tots els dispositius necessiten actualitzacions. Doncs tu, sento moltíssim, és la teva obligació tenir-ho actualitzat.
Clar, parlàvem no de novetat, sinó de sofisticació. Que ha permès, sí. Quina feina fan els estafadors per haver arribat en aquest punt de sofisticació d'aquests atacs?
Mira, amb això ho has dit bé al principi, de dir, és molt sofisticada perquè els zero clics no es fan servir amb un usuari normal i corrent. Els zero clics, doncs això ho fan servir agències d'intel·ligència, ho fan servir perquè mantenguis softwares tipus Pegasus, sí. O sigui, gamma alta, vale? Però ara no, ara ho estan fent tu servir justament una mica en la gent de carrer, no? D'aquí una mica aquesta sofisticació de dir, hosti, que estan fent servir artilleria molt i molt pesada per anar contra usuaris, diguéssim, convencionals, sí. Vale? Que no hi ha unes ganes polítiques o no hi ha un tema concret, no? De dir, per això una mica la sofisticació del tema i per això també les ganes d'avisar a tothom d'això, de dir que realment esteu en perill perquè estan fent servir armament d'alta gamma.
Aquesta alta gamma és per mort de la intel·ligència artificial o bé per altres factors?
No, en aquest cas ve per altres factors, perquè són dues vulnerabilitats molt conegudes. Una és una vulnerabilitat del propi sistema operatiu i l'altra és una vulnerabilitat del propi WhatsApp, sí? I se n'aprofiten doncs, de la gent que són una mica desatesos, que són una mica sapastres tecnològicament, gent descuidada, que els hi apareix, doncs, tienes una actualització i no la volen fotre, així de clar, vale? O l'altre és, tienes una actualització o és que no tengo espacio, saps? No, o sigui, no tinc espacio en el disco. Bueno, doncs me cago un dent, treu les fotos d'aquesta tonyina que t'has fotut, que tens 45 fotos de la tonyina, doncs treu una 44 i fes el favor. La gent també et seré molt clar, la gent és una mica guerrilla digitalment, vale? Sí. No fan el que es diu higiene digital, perquè aviam quantes fotos repetides tenim, vale? O sigui, cal tenir-ho. L'altre, correus electrònics. Me cago en dina, si mires el teu compte i tens 4.580... Què 4.500? 458.000 missatges per llegir, que no es llegiràs en ta vida. Pues, què has de fer? Me cago en dina, els marques tots i els esborres. O sigui, estem ocupant un espai que no farem servir. Doncs fem una mica d'higiene digital. Doncs aquest atac s'aprofita justament d'aquesta gent que és una mica descuidada, d'aquesta gent que no actualitza els seus equips, d'aquesta gent WhatsApp, vale, que van en versions antigues, que tant se li foten, bueno, com que funciona ja està bé. Doncs justament se n'aprofiten d'aquestes vulnerabilitats que ja són conegudes i a més que són reparades pels fabricants.
I això afecta tots els models d'iPhone per igual? Es tracta simplement de que estiguin desactualitzats, que no hagin fet aquestes actualitzacions, o hi ha models més nous que puguin ser més segurs, més antics, que tinguin més problemàtica?
Aviam, més que anar per l'iPhone, vale, que et diré, a partir del 14 cap a baix, realment sí que estan en perill, perquè hi ha unes versions de l'iPhone 16, de l'iOS, perdona, el que has de mirar més que el telèfon, has de mirar la versió del sistema operatiu, l'iOS. Vale? L'iOS és el sistema operatiu dels iPhones. Sempre estem parlant d'iPhones. Vale? Llavors parlarem d'Android, però ara parlem d'iPhones. Doncs tu has de mirar aquesta versió del sistema operatiu. Hi ha diverses branques. Hi ha la branca del 16, la branca del 17, la branca del 18 i llavors hi ha la branca del 26. Vale? Mira, limita't a fer una cosa. Agafa el teu iPhone, sí? Ves ajustes i dintre d'ajustes informació del telèfon i mira la versió que portes. Si portes la darrera de totes, vas bé. Si diu tienes una actualització pendiente, fill meu, no vas bé. O sigui, fes el favor de fer-la. És així de fàcil i així de ràpid.
Idò, està clar, és fàcil, qualsevol persona ho pot fer, però de l'iPhone més o manco, que teòricament, això també és un altre dubte, sempre s'havia dit que eren sistemes operatius més segurs, sobretot a l'hora de fer front a aquests atacs informàtics, aquests virus, etc. Això no...
No, això és una cosa que estem mal entesa i et seré molt clar. Vale? De dir, l'iPhone és més segur. No és més segur. Aviam, el que passa que si tu ets un cibercriminal i vols anar a atacar la gent, tu què faràs? Atacaràs sistemes operatius que estiguin molt extesos, o sigui, que puguis arribar a moltíssima gent. Què passa? Si, per exemple, el sistema operatiu més conegut és Windows, doncs a saco paco pel Windows, m'entens? De dir, iré a parell. Però existeixen virus d'iPhone? És que existeixen, i des de fa molts, molts anys. El que passa que la gent té aquesta falsa creença. Si tu em fas la típica pregunta que em fa tothom, què és més segur, l'iPhone o l'Android? Aviam, depèn, me cago en dena. Aviam, l'iPhone és un telèfon molt segur, vale? Com a dispositiu. Però té un fallo de seguretat molt i molt gros, que és la còpia de seguretat. Quan tu, per exemple, tens un iPhone, jo què sé, un 12, i te compres un 14, sí? Tu li dius, hola, tinc un iPhone 14. Vale, molt bé. Doncs t'ho dono tot, fum, i t'ho volca tot. Cony, mussol, esclar, aquí hi ha tota la informació. Si jo aconsegueixo el teu usuari i contrasenya, jo em descarrego la teva còpia de seguretat i m'emporto tot el telèfon, saps? Per tant, la còpia de seguretat de l'iPhone és molt important, sobretot tenir-la, i a més tenir-la xifrada i amb una contrasenya. Això la gent, malauradament, no t'ho fa. Per tant, tinc un telèfon molt segur, però tinc una còpia de seguretat molt insegura. Android, per exemple, Android és un sistema... Ui, no és segur. No és segur perquè te permet afegir una cosa que es diuen les APKs a programes externs, vale? Però aviam, Mussol, configura perquè no te puguin entrar i ja està, i ho tens segur. Per això, quin és més segur, l'un o l'altre? Depèn de l'usuari. Si l'usuari és conscient, és segur. Si l'usuari és un inconscient, doncs no hi ha telèfon segur.
Més enllà d'aquest tipus d'estafes que ho dèiem, de cada vegada són més comunes, no sé si hi ha altres modalitats, aquesta que parlàvem del zero clic, altres modalitats que hàgiu anat veient que van apareixent?
Mira, de modalitats n'apareixeran moltíssimes, però fixa't bé quin és l'objectiu. L'objectiu d'aquesta gent, sempre, fent servir un zero clic o no fent-te'l servir, l'objectiu és el mateix, que és fotre't dues coses. Una, o les teves dades o els teus calés. Amb aquesta modalitat zero clic que estàs dient tu, t'agafen el control del WhatsApp, t'agafen l'historial, t'agafen els contactes, i llavors a partir d'aquí es fan passar per tu i demanen diners en els teus coneguts, a la teva gent de confiança. Sí? Per tant, com són les estafes? Me cago en dent, les estafes són les que et demanen diners. Doncs com te pots tu, com es diu ara, protegir d'aquestes estafes? Només hi ha una manera de fer-ho, que és creant el que s'anomena una prova de vida. Uh-huh. Avui en dia estem en un moment que en ciberseguretat la màxima és confiança zero. Tu no pots confiar de ningú, tu no pots confiar d'un número de telèfon, tu no pots confiar d'una veu, tu no pots confiar d'un WhatsApp d'una persona, perquè mai saps qui carai s'hi ha darrere. Però sí que el que pots fer és amb la teva família crear una prova de vida. Una prova de vida és una contrasenya. Mira que és fàcil i mira que és senzill. Vale? Una contrasenya és una paraula clau. De 18. Quan nosaltres estiguem els de la família, doncs direm aquesta paraula clau. Vale? O sigui, tu dius, jo què sé, pues el santo, jo dic la senya. Molt bé. Doncs quan algú et demani diners, sigui la circumstància que sigui, que normalment serà he tingut un accident, m'acabo de quedar tirat aquí, m'ha passat això... Vale, me sembla molt bé. Santo i senya, me la saps dir o no me la saps dir? Si no t'ho saps dir, hola, què tal? T'estan aixecant la camisa. El que passa que, malauradament, estem en un moment i estem en una societat, en la societat de l'immediatesa. Volem tot fàcil, volem tot ràpid, volem tot... I no, tu, les coses a la vida no van així. Comencem a frenar una mica, comencem a agafar una mica el control, i quan ens venen amb un atabalament, que és que tiene una cuenta que por pagar, o tiene usted que hacer esto, tranquil, pernil, de 18, t'esperes... Deixa'm preguntar-ho, deixa'm consultar-ho per un canal segur i quan tingui la confirmació, o sigui, doble factor de verificació, llavors ho faig. Però és que estem en una societat que és ai, no sé què, clic-clic, pum-pum, ximpum, i ximpum, i putrum, i ja hi ets, i ja tens l'estafa feta. Doncs aquest és el problema, que tenim una societat de l'immediatesa.
Mm-hmm. Per tant, que quedi ben clar, aquest doble factor de verificació, molt important en qualsevol dels casos, i si teniu un iPhone, la versió que sigui... Anau a l'apartat d'ajustaments, de configuració, i anau a veure men, si teniu aquest telèfon actualitzat, que no costa absolutament res. Bruno Pérez Junca també ens queda pendent en qualsevol moment, aquest tema és molt ampli, però poder tornar a parlar amb tu sobretot d'aquests detalls de la feina interna d'un pèrit judicial informàtic, que em sembla que és una feina ben i ben interessant. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i donar-nos els 4 consells necessaris per estar una miqueta el dia en qüestió de seguretat.
Un plaer parlar amb Sesilles, que m'agrada molt. Doncs vinga, fins aviat, salut.
Fins un altre, adeu.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui anem 18 anys enrere fins al setembre de 1998, moment en què el forat de la capa d'ozó va arribar a la seva màxima extensió, 27,3 milions de quilòmetres quadrats. Un rècord històric després que l'any 96 s'arribés als gairebé 26 milions de quilòmetres i el qual es va intentar posar remei amb l'anomenat protocol de Montreal l'any 1987. Essencialment era amb la prohibició dels clorofluorurocarburs, els famosos CFCs, els gasos més responsables de l'escalfament global. Aquests famosos CFCs són compostos orgànics derivats dels hidrocarburs, que són substàncies molt estables que tenen un temps de residència molt gran, és a dir, que tendeixen a romandre en l'atmosfera durant molts anys fins que esdevé pols o s'alliberen. Tot i la posada en marxa d'aquest protocol, la recuperació de la capa d'ozó és lenta i la predicció científica és que torni al seu estat normal al voltant del 2050. Així tot, l'any passat es va donar una situació inversa. El forat de la capa d'ozó es va tancar abans del que és habitual i va registrar la mida més petita en els darrers 30 anys. De fet, els canvis a la mida del forat de la capa d'ozó depenen en gran mesura dels vents que es formen a l'Antàrtida i que es produeixen per les diferències de temperatura entre latituds, així com la mateixa rotació terrestre. El vòrtex polar és fort, actua com una barrera, evitant aquest intercanvi entre latituds polars i temperades. A l'hivern, per exemple, aquestes masses d'aire romanen aïllades a les latituds polars, de manera que aquest forat es redueix. Més enllà d'aquestes dades anuals concretes, d'aquests canvis que ens poden produir sorpresa, és important destacar això, que segons els informes científics cal analitzar la tendència a nivell global. I aquestes dades apunten, com dèiem a l'inici, a una recuperació lenta però contínua gràcies a les mesures preses fa anys. Fins aquí el Codi Beta d'avui. Iker Hernández i Joan Jiménez han estat al control tècnic. Tornem la setmana que ve.